Els ancians latuames recorden que en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda.
Els viatgers de la gran anaconda. Antoni Arbonès.
Sostinc que les possibilitats són a favor del lladre, que ha de ser necessàriament un home hàbil.
Impossible. No hi ha un sol país en el qual pugui refugiar-se.
Poseu un exemple.
On voleu que vagi?
Jo no en sé res, però al capdavall la terra és prou gran.
Ho era en una altra època. Us toca escapçar, senyor Flanagan.
Com en una altra època? És que la terra ha disminuït, potser?
Sens dubte. Soc de l'opinió del senyor Foc. La terra ha disminuït perquè ara recorre 10 vegades més de pressa que fa 100 anys. I això és el que, en el cas del qual ens ocupem, farà més ràpides les investigacions.
Us toca jugar, senyor Stuart.
Cal confessar, senyor Ralph, que heu trobat amb això una manera divertida de dir que la terra ha disminuït, així com que ara es fa la volta al món en 3 mesos...
En 80 dies solament.
En efecte, senyors, en 80 dies només, des que ha estat oberta la secció Rothal i Allahabad del Great Indian Peninsula Railway.
Sí, 80 dies... Però no s'hi comprenen el mal temps, els vents contraris, els naufragis, els descarrilaments, etc.
Tot comprès.
Fins i tot si els indis d'Amèrica o els indis de l'Índia arrenquen les vies, si aturen els trens, saquegen els furgons, tallen la cavallera als viatgers...
Tot comprès. Dos asos.
Teòricament teniu raó, senyor Foc, però a la pràctica...
A la pràctica també, senyor Stuart.
Ho voldria veure.
Només depèn de vos. Partim junts.
El cel me'n preservi, però bé, apostaria 4.000 lliures que un viatge com aquest, fet en aquestes condicions, és impossible.
Molt possible, al contrari.
Doncs bé, feu-lo.
La volta al món en 80 dies?
Sí.
La faig amb molt de gust.
Quan?
De seguida.
És una bogeria. Va, juguem, és millor.
Aleshores torneu a començar perquè heu repartit malament.
Doncs bé, sí, senyor Foc. Sí, aposto 4.000 lliures.
Stuart, amic meu, calmeu-vos. Això no és pas seriós.
Quan jo dic aposto, sempre és seriós.
Fet. Tinc 20.000 lliures dipositades a l'establiment dels germans Baring. Estic disposat a jugar-me-les.
20.000 lliures? 20.000 lliures que un retard imprevist us pot fer perdre.
L'imprevist no existeix.
Però, senyor Foc, aquest lapse de 80 dies s'ha calculat només com un mínim de temps. Però... per no ultrapassar-lo, cal saltar matemàticament dels trens als pacabots i dels pacabots als ferrocarrils.
Saltaré matemàticament.
És una broma?
Un bon anglès mai no fa bromes quan es tracta d'una cosa tan seriosa com una aposta. Aposto 20.000 lliures contra qui vulgui que faré la volta al món en 80 dies o menys. És a dir, en 1.920 hores o en 115.200 minuts. Ho accepteu?
Ho acceptem!
Bé, el tren de Dover surt a 9:15. L'agafaré.
La volta al món en 80 dies. Jules Verne.
Quim Ribalta, bon dia.
Bon dia.
Disposat a fer el viatge de volta al món en 40 dies, la meitat del que va trigar en Phileas Fogg?
Evidentment, aquest va ser el repte.
Aquest
buscar
va ser el
una
repte.
Fórmula...
Joaquim Ribalta, viatger i astrònom.
I, a més, intentant coordinar dos temes que per mi eren apassionants i fonamentals. El ferrocarril i l'astronomia.
El ferrocarril i l'astronomia. Potser hi havia hagut algun antecedent de persones que haguessin vinculat aquests dos camps en aparença tan diversos?
Doncs haig de confessar que el meu pare era aficionat als trens i sobretot és que a més li portaven el gènere que ell venia, li portaven amb tren des de León, que era carbó. I per tant, des de la carboneria arribava a casa de Sabadell en tren i per tant jo anava a recollir amb camions els vagons de tren de carbó i fer el transport. Per tant, jo tenia una vinculació amb els trens que en aquella època es muntaven... convois a Sabadell i es muntaven en màquines de tren de vapor molt petites. Jo hi havia pujat ajudant els maquinistes que no ajudava res.
És a dir, ja jugaves.
Sí, sí, jugava a trens i per tant els trens m'han encisat tota la vida.
I el tren ha estat, doncs, un dels factors claus d'aquesta volta al món singular, volta al món.
Sí, 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 evidentment. Et diré més, és curiós perquè a mi se'm va posar el cap això i em van prendre per boig. Em van dir, això no pot ser, home, què dius tu ara? Que, escolta, vull aquest tren, vull d'aquí, aquí,
tu mira els mapes i allà on vegis cremalleres.
Sí, sí, i veuràs que sortiran els 40 dies.
Com vas planificar el viatge per fer-lo el màxim possible en tren?
Bueno, mira, la planificació era que tota Europa s'havia de travessar amb tren fins a Moscou.
Que era factible.
Totalment, i després amb el tren siberià, totalment fins a Pequín. Beijing, que en diuen, allà. Bé, el que va passar és que sí que va haver-hi un tram que no vam fer amb tren per guanyar un dels dies aquests, perquè havíem de començar i acabar amb 40 dies. I aquesta era el
aquest era el repte. Sí. Home, ara es pot fer perquè la tecnologia ens ho permet, cosa que en època d'enfila de foc doncs era més complexa.
Aquell home va patir-ho
devia molt més. Devia ser més repte fer-ho amb 80 en aquella època que no amb 40.
Et ben asseguro que no té res a veure amb molta tranquil·litat amb què ens ho vam agafar nosaltres, malgrat unes incidències que per mi on resultava mar de divertides.
Incidències?
Sí, home, hi va haver una incidència. Jo em vaig divertir el resto del que anàvem, potser una mica menys, perquè després m'ho van confessar, però van aguantar el tipus.
Què us va passar?
Doncs que no teníem un visat de trànsit per travessar via Bielorússia. I quan vam arribar a Bielorússia, i ja érem a dintre, ens van detenir, o sigui, amb metralladora al costat.
Per això ens... que van venir a l'hotel on era? O
no, 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 dins del tren, això.
Ah, dins del tren.
Perquè es va deixar en tren. I, per tant, era un visat de trànsit. O sigui, que estàvem dins d'un vagó que no en podíem ni sortir. Però, bueno, aquells se'ls van encaparrar, doncs, que ens havien de treure del tren.
Però que eren duaners, o...?
Bueno, eren fronterers, perquè de duana no en vam passar, perquè no portàvem res.
Guàrdies de fronteres.
Guàrdies de fronteres. Ens van deixar parats al mig d'una terra de ningú, van entrar uns policies amb metralladores, van començar a mirar a tothom, però ja ens buscaven a nosaltres, perquè ja sentíem Espanya, no sé què, alguna cosa rara, llavors... que no en teníem. Es van acostar allà, es van dir que no podíem passar, després van tirar fins a la primera estació que hi ha, a dins de Bielorússia, allà ens van detenir, detinguts, vull dir, baixar, no ens van fotre manilles perquè havíem de portar els maletes nosaltres, perquè si no, ja t'asseguro que ens foten manilles. Llavors allà ens van portar a una sala de duana i frontera, allà ens van tenir retinguts, perquè jo diria que ja només tenien els passaports, però l'actitud d'ells era molt diferent.
Era relaxada.
Ja semblava, sí, que estàvem controlant la situació, que no sé en quina cara devien fotre, però jo potser faig mala cara, ja vols que digui. Allà, senzillament, ens van tractar correctament i després, el més divertit de tot va ser que al cap d'una hora i quart o així es presenta un tio d'aquests amb bot, tenia la gorra més grossa que l'altre.
De plat més gros que
jo vaig pensar que a sota hi havia un cap més gros que els altres, que no servia per res, però era, oh, era més gros. I aquell home, amb certa amabilitat, almenys amb molt bona correcció, ens va tornar els passaports i acompanyats també d'uns policies, doncs, amb metralladora. Però ja diríem una actitud molt diferent. Un cop havien comprovat que no érem ningú de l'altre món.
Creus
exacte. I llavors ens van fumar dins d'un vagó que estava enmig de diverses vies, allà sol, perquè ens deien que ens tornava. Ens posen dins d'un vagó, escolta, això sí, de l'època, jo diria, com a màxim era dels anys 30, això sí, absolutament ben conservat, o sigui, era una cosa que realment era per contemplar-la. Seients de fusta, amb barrons d'aquells, ben empernissats, net, buit, i estàvem nosaltres quatre a sol.
Amb una via morta, eh?
Sí, amb una via morta i una matrona, una senyora, que només sabia dir sí. I se'm recordava aquell del Celebrino, saps que t'ho he dit avall? Perquè cada vegada que ens aixecava ens fotia seure. I al cap d'una hora més va arribar un tren, ens van enganxar, i ens van tornar a la primera població que hi ha a Polònia, que és Terespol. I llavors havíem d'agafar un tren al cap de 3 hores per anar fins a Varsovia, i el que vam decidir va ser llogar un taxi, que anant una gran aventura. Primera, el taxista, si sí, fem preu, ho arreglem tot allà amb un altre senyor que no era el taxista.
Però vosaltres sabíeu que no era el taxista, aquell senyor amb el que negociàveu?
Sí, ja ho sabíem,
ah, ja ho sabíem.
És que allà funciona així.
Perquè a vegades ja saps que negocies amb un que et sembla que és el taxista i l'endemà, quan ha d'apareix el taxi, apareix un altre cotxe i un altre home.
Sí, bueno, aquestes coses ens han anat passant a tot arreu, però bé, no hi vam donar ni importància. Hem dit, escolta, nosaltres seguíem, ens porta allà on volem, perfecte. Doncs llavors, amb aquell home, recordo que ens vam pensar, vam dir, ara ens assegresten. Es va començar a fotre per uns camins estranyíssims, per uns canyars, i bueno, total que aquell home el que tenia era benzina a casa, comprada, suposo, a un altre preu, i va omplir el taxi de benzina, i aquell home, llavors, corrent com una esperita. Vull dir que riu-te de qualsevol ratll, ens va portar...
Que no hi ha límit de velocitat a Polònia?
Sí, n'hi ha. I aquell ens sumava a la policia a 3 quilòmetres abans. Veies que fuixava i deies, ara veurem policies.
I ja funcionava.
Sí, es passava, la policia que tocava, i els acabava deixant darrere, gas a fondo i fot-li per tot arreu.
Que eren policies amb radar?
Mira, jo no ho sé. Ho ignoro totalment perquè allà ningú parlava cap idioma que ens poguéssim entendre. I ni si esforcen massa en parlar cap idioma que no sigui els que ells parlen.
Polonès.
I, bueno, i cony, tenen tot el seu dret, no? Però vull dir que no ens enteníem de cap de les maneres, i veies que l'altre s'hi esforçava. No és que no facin esforços, és que no se'n surten. No hi ha pràctica. Jo diria que encara fa pocs anys que estan connectats, clar, a la resta d'Europa.
És que han estat tancats amb si mateixos durant molts i molts anys.
Sí, sí. I llavors nosaltres aquí sí que vam haver d'interrompre el trànsit en tren, i el que vam agafar va ser abandonar un avió fins a Moscou. I ens vam perdre 1.300 quilòmetres doncs, de tren.
Que aquí són 1.300 quilòmetres quan fas la volta al món.
Sí, no, en tren en vam fer gairebé 19.000.
Vosaltres, l'itinerari, què el vau fer? D'observatori a observatori?
Espera, no. També hi havia Weinmoser. Per tant, primera parada important a Salzburg. I a Salzburg, que havia nascut Mozart, també havia nascut Herbert von Karajan, que això no ho sabia, vaig estar davant de la casa seva, i la casa de Doppler.
L'efecte Doppler.
Exacte. I l'efecte Doppler amb astronomia l'utilitzem amb la velocitat de la llum, que és quan realment podem saber les distàncies de les galàxies amb el corrent cap al vermell o cap al blau, i a quina velocitat anem i quina velocitat van els altres.
Imagina't, i vosaltres amb tren per la superfície de la Terra,
però és que,
tan ràpid com per la llum.
Aviam, com astrònom, el poder apamar el meu propi planeta, tocar-lo racó per racó, la realitat és que va ser una galícia extraordinària.
Clar, però ja
ho recomanaria a tothom.
Ja veu demanar que els vagons que vosaltres fèieu servir tinguessin el sostre de vidre?
No, perquè l'astronomia no es fa amb un objecte en moviment. Es fa parat tranquil·lament al mig d'un camp, que no hi hagi arbres i que no hi hagi turbulències.
És a dir, que el tren us servia per tot menys per observar.
No, però per viatjar, dormir al tren. La relació que fas amb la gent del costat. Et diré més, quan ens van agafar, jo diria detenir, hi havia una senyora italiana que també parlava rus, que ens va fer una mica d'intermediària, que la senyora es va fotre a plorar i els hi va organitzar un drama perquè ens treien del tren i deia gran catàstrofe, no et preocupis, si això forma part de la gràcia del viatge.
Clar, però potser ella coneixia els bielorussos i vosaltres no.
Bueno, sí, però és que, escolta, t'has d'enfrontar amb el que tens, eh?
Ah, no, està clar, un viatge d'aquests és obert, sí, ja se sap, no?
El primer que vaig fer va ser enviar un missatge per telèfon i tenien escrit un altre, i vaig enviar un missatge a una persona que es va començar a moure aquí per si passava res.
I què li vas posar, un missatge? En una situació d'aquestes, què escrius en un missatge?
No, no, estem detinguts a tal estació, a tal punt, amb aquestes coordenades que els vaig treure amb el GPS. En aquests moments no sabem el per què encara ben bé, però sembla ser que és això.
Això que ho feies mentre detenien els teus companys, tu anaves clar que aprofitaves aquells
instants? Sí, vaig anar aprofitant, doncs vaig a la porta de la maleta, que això vaig enviar un missatge, amb una persona de la meva absolutíssima confiança.
Que tu ja vas deixar avisada aquí, escolta, noi, si passa qualsevol cosa em posaré en contacte amb tu.
És una persona que, doncs, bueno, que a més es mou molt bé en el món aquest. Un contacte aquí que a més sàpiga com funcionen les coses i sigui capaç de trucar, doncs, a Madrid. Xico, em diu, escolta, està passant això.
Que sàpiga reaccionar, exactament.
Ell ho va fer i jo tenia un segon missatge. Si no ens deixaven anar al cap de 4 hores, un segon missatge escrit dient, tu, ara que ja que es mogui la diplomàcia. Mm-hmm. No, no. Com la cosa va funcionar de conya, aquell viatge va quedar per enviar.
És a dir, que d'alguna forma, en aquesta situació terrestre, hi va contribuir la tecnologia per satèl·lit.
Sí, és que si tenim mitjans d'aquesta mena, i resulta que no els utilitzem com foten falta, ja m'explicaràs.
No, però era una connexió amb els astres, d'alguna forma, els astres construïts pels homes, no?, però que d'alguna forma també donen voltes,
bueno, home,
al voltant de la Terra.
Resulta, gràcies al GPS, sabem exactament on som, i ara en fiabilitats ja de 3 metres. O sigui, que és de dir, si t'equivoques, tu tens de fer mirar pel metge.
Com funciona el GPS?
Hi ha 31 satèl·lits, dels quals normalment operatius n'hi ha 28, i en primer controlen la teva senyal. Aleshores et donen l'hora exacta a la 100.000 de segon, perquè si no tenies aquesta precisió. I després ells es van movent, saben on són, i el teu aparell dedueix per la senyal que li arriba on ets.
Així que malgrat que estiguessin detinguts pels bielorussos,
jo controlava la situació.
Sabia perfectament on estàveu.
I t'haig de dir una cosa, jo estava disfrutant com un porc, el que passa és que no se'm podia notar.
Oh, perquè tu estàs acostumat a viatjar.
No, perquè la meva dona també, la meva dona... No, a més tots es van portar molt bé.
A veure, si els bielorussos s'ho van prendre malament que us detinguessin i vosaltres us partíssiu el pit de riure.
No, això ho explico aquí, home, tampoc.
M'anaves a explicar de quina forma havies programat el viatge, si ho havies fet d'observatori.
No, aviam, això primer va ser Salzburg, Viena, Moscou.
Cap problema.
Aviam, cap problema, però quan agafes el tren, que és el que va cada dia fins a Moscou i torna. Allò realment, vull dir, jo he vist pedres més toves que els matalassos d'allà. Però allà, si no era dur, doncs t'hi foties la manta i el manorac a sota i adormint allà i que no passava res. I estrets i petits. Els d'aquí a Europa estaven bé, aquells estrets i petits. Després el transsiberià, realment, és per treure's el barret, i és el de l'hivern, és el dels...
Ah, que n'hi ha un d'estiu i un d'hivern?
Aviam, a l'estiu n'hi ha un de molt turístic, però en canvi, el d'hivern, els russos que es mouen per allà, allò té unes altres característiques, però està molt ben servit. Cada vagó té un titular, té una hostesa en allà, que es cuida que tot allò funcioni, que estigui net, que t'arregli el llit, o sigui, amabilíssims, bueno, vaja, que de disfrutar el viatge, però 100%. I una curiositat, allò encara s'escafa amb una caldera de carbó que va que acaben d'afegir-hi carbó, et fots de calor i fot una pudor adequada de la combustió aquella, d'aquella mica de sofre que se sent, i amb allò escalfen el vagó i escalfen aigua per si et vols fer una sopa, un te o el que tu vulguis. Realment, una delícia viatjar en aquell tren amb gent que eren del país.
Tu pots detectar, a mesura que avances en tren, que canvies de país per la gent, pels passatgers que van entrant i sortint?
Oh, les cares, els aspectes, que va canviant tot, i llavors quan ja entres a la Sibèria profunda, allò és... Va, hi ha uns quants russos, i el resto, doncs, gent del país, gent que potser, doncs, bueno, només van a 500 quilòmetres d'allà on han sortit.
Però quan entres a Sibèria, què t'entra? Quin és el passatge? Trampers? Caçadors?
No, no, gent que van per negocis. És un país
encarregats que ara... amb paquets, amb maletes, amb
alguns,
farcells.
Alguns, però molt poca cosa. O sigui, més aviat una maleta petita i veus ben bé que van per feina. O sigui, el quasi passatger aquell hipercarregat que dius, ostres, ara el veuries entrant aquí, que és el que em podia imaginar que passaria, no va passar mai.
I com són els russos a dins del tren? Són tranquils?
Bueno, la gent que vaig trobar jo, molt amables tots.
No hi ha disbauxa, és el tren?
Espera't, no, això, ja, però és que això és més tard. Això,
ah, és més tard. És
després d'ell curs. Bueno, mira, si ens va entusiasmar i encantar que el dia 1 d'agost del 2008 hi ha un eclipsi total de sol que passarà per la Sibèria i amb aquesta justificació d'excusa tornarem a anar al Baikal a ple estiu i cap allà, el llac Baikal és una meravella de la Terra, és a dir, desgraciat del que li faci mal, perquè és de les poques reserves biològiques de més.
Ja n'hi estan fent de mal.
Bueno, sí, però només el tros del sud i ho estan començant a controlar. O sigui, és allò que
però encara té l'aigua dolça més pura del planeta,
pura,
amb una visibilitat que et permet veure el fons fins a 40 metres. Amb...
No, jo et diria, no sé, perquè tampoc hi vaig navegar. Perquè
per sort, perquè si haguessis navegat pel Baikal, voldria dir que potser el tren hauria sortit...
No, home, bueno, entre tren i tren jo baixava, eh? Irkutsk va ser una ciutat que em va encantar, vam estar-hi 3 dies. Clar, és que les parades que fèiem eren...
No, però llavors què vol dir? Que deixes el teu tren Siberià 3 dies i en tornes a agafar el següent?
I tornes a agafar el següent.
És dir, que el bitllet et serveix no per aquell tren, sinó pel trajecte.
Pel trajecte, llavors, el que vas entregant són bons a compte. Ja tens uns bons que representen que has pagat el bitllet total, però a trams. Llavors, el curs va ser la guia que vam trobar, una nana extraordinària, que m'ho primer que vam dir, mira, no ens ensenyis ni monuments, i ensenya'ns la teva ciutat, ensenya'ns els teus barris, ensenya'ns el teu món real. Perquè si hi ha una cosa que a mi m'interessa avui, després de vist bastants monuments i bastantes pedres i altres històries, l'únic paisatge que hi ha amb entusiasme és el paisatge humà. Jo veure gent. I? Veure gent que fan amb un racó amb un altre, aquell que va amb un carretó que hi porta dins. És que hi ha coses que valen més la pena que anar a veure un monument que va retratar tothom i que surt als llibres.
I com és el paisatge humà d'Irkutsk?
Bueno, jo vaig trobar una gent vocacionalment pencaire. Hi ha, com a tot arreu, hi ha de tot. Tenien bastants problemes de seguretat ciutadana. Per exemple, aquesta noia, el tercer dia, ens va dir, escolta, veniu demà a dinar a casa i us faré un dinar absolutament siberià amb una sopa. I vam menjar a casa seva, amb un piset senzillíssim, que bueno, vaig tirar unes quantes fotografies, però se'n feia angúnia perquè ella no pensés que potser ens posàvem massa a la seva intimitat. I després va dir, no, feu, que és el nostre món i el que ens interessa és que la gent conegui també el nostre món com és. I vam fer un menjar absolutament siberià a casa d'ella, allò va ser d'una delícia.
Sopa?
Una sopa.
De?
Bueno, se semblava amb un gulaix, amb uns components molt diferents.
Amb trosses de carn.
Sí, 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 era aviam, era la clàssica sopa de pastors que ja està inventada, no? I llavors, a darrere, també carn, molt ben cuita al forn, molt ben feta. La sopa la va fer la seva mare, ja ens ho va dir. Aquesta sopa la fa millor la meva mare que jo. I llavors, esclar, la gran beguda, allà, un got d'aigua i un got de vodka. I ho vés triant. I llavors, com que ens van portar el tren i vam poder anar a dormir, doncs vam tirar pel vodka.
Però escolta'm, el vodka, llavors, clar, quan miraves el firmament devies veure constel·lacions que no havies
allà,
vist mai.
Allà no tenia cap pretensió de veure el firmament.
No, no havies començat encara?
No, perquè a la zona d'observatoris era a partir de Beijing. A Beijing ja n'hi havia un, però que és un observatori antiquíssim, que el va fundar el fill del Genghis Khan fa més de 400 anys, i que hi ha uns instruments històrics.
Imagina't, els mongols interessats per l'astronomia.
No, no, ho necessitaven. Sapigué que quan arribava la temporada de les collites, les inundacions, l'astronomia ha nascut per necessitat, no ha nascut per una vocació d'un inspirat. No?
Però no se sabia això, que els mongols no és una de les coses que se sàpiga més dels mongols, sí, que necessitaven de l'astronomia per poder menjar. Però, igual que molts altres pobles, òbviament.
Però a l'època que allà s'havia de menjar i havia de funcionar les coses, doncs s'havia de fer això. No hi havia cap més remei. Quan Sirius sortia per l'horitzó, per exemple, els egipcis ja sabien que hi haurien inundacions. Amb ells, Sirius se sortia per l'horitzó, ja sabien que començava la temporada de pluges. Et diré més, una vegada, un pobre astrònom de la cort el va pifiar i no va preveure un eclipsi, i és l'únic astrònom que ha mort, diguem-ho, a la forca, per ser astrònom. Clar, va fallar una previsió, va dir que per tant era un càrrec importantíssim dintre del país, i això és el que vam veure allà a Beijing. Però espera, abans m'haig de...
Sí, estem a Irkutsk, encara estem menjat
aquesta...
Bueno,
ja sortim d'Irkutsk, i llavors al moment que sortim d'Irkutsk, allà ens trobem un vagó i érem 14, i hi havia un anglès, un nord-americà, un australià, un granadí, dues noies mongols, aquell vagó era el món. I a més vam organitzar una gresca, un va treure una guitarra, ens va passar les lletres, i cada cantant per allà fent una gresca extraordinària,
però aquest tio era
ballant, tu amb un passadís de tren, dos parelles ballant ball rodó, l'endemà va ser mig drama.
Si la gent de la taigà us veia,
si la gent de Botrigan ens veia, jo crec que hauria entès perfectament el que estàvem fent. Perquè aquella gent el que poden tenir és més o menys cultura, però de sabidoria la tenen tota, perquè el que viu en el món i no té cultura pensa, i el que pensa és savi. I aquí em sembla que està dit bastant.
Pues no està malament aquesta imatge del tren creuant la taigà siberiana, ballant tots
és, dins del... És sensible, és que veiem, jo diria que a Westpoig no sé si em nota que estic absolutament emocionat, però és que ja hi tornaria a anar-hi demà. Et diré més, quan tornàvem ja, que ja érem a Nova York, que dèiem, i ara hem de tornar a casa, què hi farem? Sí, imagina't tu quin resultat dona apamar el món. Clar. I avançar amb lentitud.
Perquè com avança el tren siberià?
Jo vaig portar el GPS, vaig arribar a Montserrat 150 per hora.
Oh, escolta tu,
no, sé que no, està
no, no és un TGV, però déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do, i a més, no a tot arreu, perquè hi havia impostos en curves i tot, però el que podia tirar recte les i fumia bé. I una curiositat que ha de saber la gent, així com amb astronomia i aviació i marina es té un temps universal, es té una sola hora per tot el món, el transsiberià té l'hora de Moscou per tot el transsiberià. Per tant, arribes a qualsevol estació i tens dos rellotges, el de Moscou i el del lloc on tens, si l'hora local.
Així, quan preguntes l'hora, has de matisar.
Sí, a quina hora surt el tren? Et diran la de Moscou. A quina hora és? Et diran la d'allà. Vol dir que, per tant, és fàcil.
És a dir, que hi ha molts mals entesos i molta gent que perd el tren.
Ningú. Dins de l'estació hi ha un sol rellotge que marca una sola hora, que és la de Moscou.
L'oficial,
L'oficial, no. És que si no, no s'entendria,
tu. L'hora del Kremlin.
Sí, sí, bueno, però si no, com funcionaria?
No, no, sí, està clar, està clar. Està clar.
Els primers moments, el primer dia, el segon dia et sorprèn, i el tercer dia, bueno, som qui ve i pones, no et pot sorprendre. Han de tenir un sistema unificat. En canvi, Estats Units no està unificat i ja t'explicaré el lío.
I has dit que en aviació hi ha un sol horari?
Sí, el temps universal. Perquè tu imagina ara que vas d'aquí a Nova York...
No, no, sí, sí. Quina hora és? Escolta, tu.
No, no, escolta, que ja sortiré a tal hora del temps universal d'aquí i arribaré a tal hora del temps universal a Nova York. I jo dius, siau, i el pla de vol surt això.
Per tant,
jo, com que sóc pilot, a més, quan aquí ens fot molt perquè anem una o dues hores del temps universal i et sembla que és que et fan anar amb un horari diferent, però és que, clar, a la que voltes una mica pel món i veus un pla de vol d'un avió, doncs, de fora d'aquí, de molt lluny, dius, home, cony, fes igual, temps universal com nosaltres. I amb astronomia és absolutament necessari, perquè si no, no ens entendríem de cap de les maneres. Quina hora era aquí, quina hora era allà? No, no, escolta, tu estaves a tal meridià, tens tal hora, i t'ha passat aquest aconteixement en aquest segon.
Clar, clar, imagina't la que comencem a colonitzar altres planetes, no? Ara només tenim l'hora terrestre. Però esclar, l'hora de Saturn, l'hora de...
Aviam, ara, provant d'astronomia, què vols que covoritzem?
No, clar, res. Si el pas que anem, no, gastant-nos tants diners en guerres...
Deixa'm dir-ho que deia la meva àvia, fotrem la fi del cagalàstics. Perquè vull dir, no comunicarem res, podem anar a Mart com a molt i tenir una estació, i jo diria d'aquí 150 anys, amb una certa estabilitat. I a partir d'aquí les distàncies són absolutament enormes.
En canvi, aquests fenòmens que observem, no? Que meravellosos que són, aquest hexàgon, per exemple, que s'ha detectat a un dels pols de Saturn, una figura hexagonal, no sé si...
Sí, bueno, però per exemple ja t'explicaré una cosa que hauria de ser rodonia esquadrada, però ja hi arribarem.
Arribem a Beijing.
Beijing, bueno, Beijing, una ciutat. Que jo diria que, bueno, com cop hi has estat, he estat dues vegades, dic, bueno, ja, la propera vegada ja no hi aniré, o en tot cas miraré d'anar a fer una altra cosa que no sigui els comuns de les visites de la gent.
Escolta, que Beijing és molt gran, hi ha molta cosa per fer.
No, exacte. Però el que no faré...
Més enllà de la muralla...
El que no faré seria el clàssic programa, perquè el clàssic programa ja està més que vist.
No, però vés-te'n a passejar pels utongs, que se'ls estan pulint tots.
Bueno, exacte. Aquestes coses són les que passes per davant i dius, home, jo m'hi quedaria aquí, ara em fotria aquí dintre i m'ho passaria de conya, però com que m'han programat no sé què, m'hem pifiat.
Per això està bé de tant en tant, doncs...
Doncs fugir totalment del sistema.
Clar, i viatjar. Viatjar pel teu compte. Mitjans, encara que això et suposi més temps, potser, però...
Sí, bueno,
també té les seves competències.
I demanant als guies de tant en tant, mira, aquí no m'hi portis, porta'm allà. Això ho hem anat fent molt. Als Estats Units vam tirar molt pel dret i vam fotre el que ens va donar la real gana, però així és de clar. Però vull dir, doncs aquests altres països més exòtics, doncs per la companyia que jo portava, doncs potser requeria una miqueta de ser atent i deixar-los fer el que volien veure i anar a Tiananmen, que crec que s'hi ha d'anar un cop a la vida, ho has d'haver vist, més que tot perquè és molt més gros del que sembla. Perquè vas caminant i sempre estàs al mateix lloc i...
És un lloc que va bé per fer-te una mica la idea de la grandària del cosmos.
Sí, i la relativitat.
I la relativitat.
O sigui, perquè estàs veient venir un de cara i tu, i anem caminant i aquell paio segueix venint de cara i tu vas anant-hi, i això se't fa llarg perquè allò és molt gros i no mesures bé les dimensions de les coses.
És cert
perquè se te'n van dels teus paràmetres habituals.
És cert que no mesures bé les dimensions.
Això és claríssim, se'ns escapa moltíssimes coses. Per exemple, el llac Baikal, i torno uns segons enrere, home, té 80 quilòmetres d'ample, on vam estar nosaltres, i les muntanyes de davant que estaven nevades, jo hauria dit que com a molt estaven a 8. O sigui, la meva precisió personal, però clar, són molt altes, i resulta que, esclar, que les dimensions se te'n van a fer punyetes.
No l'hem esmentat, la neu. M'imagino que el paisatge que veieu per la finestra en gran mesura...
En gran mesura va ser nevant. Un dia i mig ben bé nevant a tot arreu. I una curiositat, per exemple, és que cada punt d'agulles de tren hi havia dues persones amb aigua calenta constantment escalfant la via, perquè si no, no podien canviar d'agulles. I a cada puesto que veies dos personatges vermells lluny, deies aquí hi ha unes agulles.
És això que moltes vegades no en som conscients cada dia quan sortim de casa, de que la nostra vida depèn de moltes
de molta gent altres que estan treballant anònimes. I que aquells estan allà amb aquella rasca.
I que és gràcies a aquesta gent que funciona tot.
És que el món funciona perquè hi ha molta gent fent gairebé de tot.
A Beijing veu veure el primer observatori.
Sí, aquest va ser, ja et dic, és a l'aire lliure, és una torratxa que ara està ja rodejada d'edificis i que, per tant, la seva funció fonamental, que era veure aparèixer els astres en l'horitzó, perquè és quan donaves l'hora exacta, a més els instruments són sextants i històries d'aquestes ja de poca munta, extraordinàriament bons, però que avui doncs, estan superats per qualsevol instrument dels que tenim ara, però home, és un històric que valia la pena anar a veure. Després, a partir d'aquí, bueno, vam estar a Tòquio, vam anar a Hawaii.
Veu saltar de Beijing a Tòquio?
Sí, Tòquio, Kyoto, i Kyoto llavors la vam fer un avió i vam travessar la famosa barrera del temps, del dia. Això és una cosa
que...
Per on
passa aquesta barrera?
Bueno, aquesta barrera està entre Tòquio i Hawaii i hi ha un moment que, esclar, que torna a ser ahir i que et fots un embolic que a pesar de tot...
A veure com ho s'explica. Sí, sí, és a dir, de sobte vas i tornes ahir.
Era el dia 7 de novembre i se'ns va acabar el dia a dins d'un avió. I quan vam aterrar a Honolulu eren quarts d'11 o les 11 del matí del mateix dia que havien deixat abans. I, per tant, vaig dormir dues vegades al mateix dia perfectament bé i vaig tenir una franja...
Això sembla la pel·lícula aquella, no?, que repeteix infinitament. Exactament. La mateixa escena.
Bueno, però aleshores això, com que només va durar un dia, diguem-ne, no ens va afectar massa.
Que curiós el fenomen del temps.
Sí, sí, bueno, és una cosa que fa de mal explicar, eh? O sigui, deia Einstein que tu saps una cosa, quan la pots explicar a la teva àvia ho entén. I si no, no la saps. Després, aquí, en aquest moment, s'ha d'explicar que es desfà el mític dia de la Volta al Món en 80 dies que li sobra el Phileas Fogg. Phileas Fogg, Julius Verne el tracta molt malament perquè el deixa per tonto. I Phileas Fogg representa que és un home llest i amb recursos, i per tant allò no li podia passar. Perquè quan tu t'estàs movent cap a l'est, ell que ho fa en 80 dies, realment té dies de 24 hores menys 18 minuts. Perquè, esclar, són el que va restant perquè va avançant cap a l'est. Suposant que cada dia avancés el mateix.
És a dir, tu avances i cada quan perds 18 minuts?
O sigui, en 80 dies perds 18 minuts al dia. I jo, nosaltres en perdíem 36. Llavors, què s'havia de fer? Vam agafar dos rellotges digitals, un no el vam tocar mai i un ho vam anar corregint a mesura que anàvem anant. I quan vam arribar a l'altra banda, quan ho vam haver de tornar a corregir, ens van tornar tots els minuts, se'ns van allargar els dies, fins que vam arribar a Barcelona, que els dos rellotges marcaven el mateix.
Aquestes coses del temps sempre fan ballar el cap. Fan ballar el cap a la Terra i fan ballar el cap en els planetes, perquè hi ha planetes del sistema solar on el dia dura molt més que l'any.
Sí, en aquest cas és Venus. La seva rotació va al revés, és un historial Venus excepcional. Sí, sí, és molt més llarg, però això, si t'ho has explicat aquí, creu-me que patirem tots molt i se'ns adormirà el personal.
Al Japó, cap observatori?
Cap observatori.
Que no els interessa
l'espai?
Bueno,
un nou que vaig fer, a veure, deien que hi havia un gran observatori a Tòquio, i quan vaig generar un edifici de 60 plantes, amb una visió absoluta, que és l'observatori, per observar la ciutat. I llavors no em vaig tenir cap desengany, no vaig pujar a l'aigua.
Sí, bé, aquests llarga vistes que tires un euro, en aquest cas un yen...
Sí, sí, bueno, però que no ho has de fer servir, perquè un paisatge no es tracta de concretar-lo, es tracta de veure'l d'una manera ampla.
Clar, per això puges, no? Si no...
Tu puges per veure aquell panorama, que després el vam acompanyar amb un dinar excel·lent, doncs creiem que va ser un gran dia.
I aquell panorama què veieu?
Bueno, tota la ciutat.
Que és una ciutat de gratacels o de cases baixes?
És una ciutat de gratacels i amb unes curiositats, per exemple, jo vaig arribar amb una cantonada a comptar 7 nivells de trànsit.
Entre 7 trens, nivells de passos elevats.
Sí, dos de tren, que a més passaven doncs, molt ràpids, perquè allà hi passava un dels nivells, era d'un TGV, i home, dintre que era una curva, anava cagant violent, però hi vaig parar, i llavors hi havia 5 nivells per portar a diferents direccions, era una cosa, un nus, però que pensa que al més alt estava el 6è pis d'un edifici, que si surts a prendre cafè allà, pots donar cafè
als cotxes, als vehicles,
perquè estava a 2 metres. I penso jo que és una ciutat que hi tenen de capiguer-hi com poden i que la gent s'han conformat amb el que hi ha. No hi ha cap mena d'espai. Que el que el generen és el van generant dins del mar. Escolta.
És a dir, viu una muntanya.
Jo vaig entendre perfectament que la viuen d'aquella manera i que no passa res. Bueno, potser perquè ja són japonesos, tenen una
cultura... Clar, aquí l'ordre estricte que impera en la societat.
Sí, la seva cultura dona molt de sí per fer allò i aquí seria impossible ni plantejar-ho en una cantonada per falta que hi fes.
Perderies la selecció, no tornaries a guanyar.
Sí, però esclar, saps què passa? Per això no em dedico la política.
Clar.
Llavors arribem a Honolulu, agafem ja un avió directament a Hilo, i a Hilo el nostre objectiu era pujar en els grans observatoris que hi ha a Mauna Kea, a 4.250 metres d'altura. Ojo, a part que ja és...
Aquí sí que es deu veure un cel diàfan.
Absolutament rigorosament transparent. I, a més, absolutament rigorosament estable. No hi ha turbulències, pendent, no hi ha res. A partir dels 3.700 metres, a sota hi ha com un mar de mitjos núvols, de coses...
I allà es queda tota la pol·lució.
Sí, discretes, inclús de les erupcions dels volcans de per allà al voltant, no es queda en aquest nivell. I a sobre és absolutament serà i tranquil. Què hi va haver-hi allà? Allà vam aconseguir que això no hi puja ningú, si no hi deixen anar. Però vam aconseguir, doncs, amb l'excusa de ser de l'Astronòmica de Sabadell i de fotre una carta i de què, a pesar de tot, col·laborem amb els astrònoms professionals amb alguna sèrie de coses, doncs, bueno, ens van arribar a dir que sí. I ens van ensenyar un dels dos observatoris Gemini, el que està a l'hemisferi nord, l'altre està a l'hemisferi sud, està a la Silla, que ja hi vam estar fa...
La Silla, el desert d'Atacama.
Sí, Atacama, ja hi vam estar fa 2 o 3 anys. I allà ens van deixar pujar, ens el van ensenyar com no ens el podríem haver ensenyat mai, perquè hi havia hagut un terratrèmol 4 dies abans i estaven reajustant tots els telescopis i arreglant tot el que hi havia hagut. I per tant, no anava ni un observatori, no anava res, a més era de dia, i el que vam fer va ser visitar i tocar coses que hi haurà altres dies que allò diran, mira, veu, això està aquí, i vostè, doncs, a 10 metres de distància, vam poder s'enfilar per allà. Amb una de les persones que anàvem, doncs en allà vam haver de donar oxigen. És que no ens funcionava, tenim un mal de cap
que,
i uns
clar, malets. 4.250, em sembla que el mal d'alçada comença a partir dels 3.000.
Sí, entre 3.000 i 3.500, els pilots ens diuen inclús que si hem de pujar més de 3.000, 20 minuts i avall.
Correcte.
Si no portem cabina pressuritzada, vull dir, per tant, és una mesura de prendre-se-la molt en sèrio, vull dir, pot passar qualsevol cosa,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I llavors en allà de seguida li van donar oxigen i, bueno, li va passar el mal de cap, li va passar tot i, bueno, va anar molt bé. Així a nosaltres... La realitat és que ens deia, mira, si us cau una cosa ja us ho acollirà una altra. No em camineu de pressa i no em feu coses perquè preferim collir coses petites que persones.
De fet, has de moure't com un astronauta.
Sí, has d'anar molt a poc. Escolta, hi ha una petita escala que deu tenir 20 o 25 graons per pujar fins al mirall de l'observatori que vam anar, que per això vam poder-hi pujar, perquè no estava res en funcionament. I en allà la realitat és que ens va dir que ell va dir un graó cada mig minut, mirant a terra, no em mireu en l'aire. Ja mirareu en l'aire quan sigueu a dalt. Doncs jo quan vaig ser a dalt, em vaig posar en un lloc perquè em tiressin una fotografia, perquè era la il·lusió de la meva vida haver estat allà i que m'hi tiressin una fotografia, i quan vaig mirar una miqueta més i vaig a parar a terra.
Sí, sí.
O sigui, hi ha molta falta d'aire, a més, és sobtat, quan passes de nivell de mar a dalt de tot.
Clar, i has de vigilar, és el que tu dius, que s'ha d'anar en sèrio, eh?
I allà vam veure, clar, jo diria, el més gran monument que s'ha fet a l'astronomia, que són els grans observatoris que hi ha allà, és una cosa impressionant, moure's per allà. I, bueno, vam estar-hi un parell d'hores, perquè tampoc és recomanable estar-hi més estona.
Què et permet un observatori d'aquesta magnitud? Veure fins on?
Diguem, fins al final de l'univers.
Sí, però és que té final, l'univers.
Bueno, el visible, sí. Hi ha un lloc on l'univers s'expandeix més de pressa que la velocitat de la llum i a partir d'allà no veus res.
Ja tornem a topar amb el temps, eh?
Sí, i topem amb una cosa que està costant d'explicar.
Però, i quan penses en aquestes, en les respostes que hi poden haver per aquestes grans preguntes, no tens una sensació de que el cap està a punt d'esclatar quan arribes a determinat moment de reflexió?
Jo diria que com que ja has anat arribant a poc, perquè el que no pot ser és que algú et pregunta què és un forat negre, i dius, mira, senyora, el senyor, l'hem cagat. No li puc explicar el que és un forat negre en menys de 25 o 30 hores, perquè abans hem de crear una base per poder explicar que és un forat negre. Ara, si ho explico, és un lloc que no sabem ni quina mida té, que té una atracció superior. O sigui, pot arribar a capturar la llum, per tant, a corbar-la de tal manera que ni la llum en surt.
Però ara no diuen que té colors, un forat negre?
Però ara ja diuen de tot, i és que segurament és veritat, també és perquè s'evaporen. O sigui, hi ha una part que s'evapora i surt per uns extrems. Té unes zones polars, però això s'ha d'acabar de poder explicar.
Jo el que no entenc és com...
A mi em tenen confós amb aquest tema.
Jo el que no entenc és com, sent astrònom, pots abandonar l'observatori.
Bueno, perquè és que a mi com que el que m'interessa més és les eclipsis de sol i la mecànica dels tres astres que són lluna, terra, sol. I amb això ja en
tinc més... Que és prou complex.
És molt més complicat. Jo ja he arribat a poder descriure ben descrits 12 dels moviments que constitueixen el càlcul del fenomen d'un eclipsi, però hi ha trobat 5 moviments que encara no s'ha explicat ben bé quin efecte tenen, però que existeixen, però que...
Moviment dels astres, del sol, terra, lluna.
Sí, i a més, compte que a més el sol no es mou, o sigui que, és que has de calcular més amb dos astres, però has de comptar les marees que fa... La Terra té marees, perquè és que has de comptar una sèrie de coses que et desorienten absolutament. I que, a més, doncs, va, hi ha el moment de basculació, de vibració de la Lluna. En fi...
Estem a Hawaii,
sí,
on la gent té els ulls rasgats, igual que al Japó, perquè la cultura és radicalment diferent.
És absolutament diferent. Allà hi ha una illa que ens van explicar que allà només hi van els de Hawaii i que no hi ha d'anar ni ningú més.
Ah, sí? Quina és aquesta illa?
Una illa molt petitona.
Que és una illa xenòfoba o què?
No, allà van dir, mira, aquí ubicarem la gent que no volen adaptar-se i que aquí tinguin tots els serveis que puguin tenir, tot el que ells demanin.
Perquè és això, una illa presó?
No, una illa que si va voluntàriament, la gent que diu, jo en aquest món no hi vull estar-hi i vull seguir amb la meva tradició i estar allà. T'ho dic en sèrio, el que passa que no recordo el nom de la illa, perquè diguem, no formava part del meu programa diguem, de descripció de coneixements, i això ho tinc apuntat amb un
document. Però tota la gent que no vol formar part del sistema, d'alguna manera.
Sí, estan allà, de tant en tant, si han d'anar doncs, amb algun metge per alguna cosa molt important, s'agafen els transportes.
Però això què vol dir? Que hi han pancs, que hi han tribus urbanes, o que hi han els antics pobladors de Hawaii?
Els antics pobladors
visquen
d'aquella manera.
Hi ha els polinèsics.
Sí, però tu no hi pots anar, eh? Són ells que sí que es venen aquí, en veuràs algun. Diu, perquè han d'anar a cap metge, han d'anar a fer alguna compra, alguna cosa que puguin necessitar, que ho canvien per manualitats que fan artesanals, i ells volen estar allà.
És a dir, que això és un món perdut.
Sí, van dir aquí 27.000 persones en total, tampoc. Massa disposats a viure d'aquella manera, però n'hi havia gaire.
I que són descendents dels originaris hawaians.
Sí, totalment. Són aborígens, diguem-ne, que encara no han tingut cap barreja amb cap més raça. Si no, és una zona absolutament protegida, i estan allà. Una illa no massa gran, que pels que són hi caben perfectament bé i que poden viure i conviure.
Llavors salteu de Hawaii.
Llavors ja anem a San Francisco i allà vam fer un salt a Las Vegas.
Veu agafar el tren, allà veu agafar el tren.
Espera't, aquí és el miracle. Allà, el dia de tornar, dir que ens portessin en una estació d'autobusos que hi ha a l'aeroport. I la persona que ens portava diu, senti, a l'aeroport no hi ha autobusos. I escolti, que aquí diu a l'aeroport. Vostè, deixi'ns a l'aeroport i ja ens apanyarem. No es preocupi, vostè deixi'ns aquí. I al final doncs, ens va portar a l'estació d'autobusos. Va preguntar i van dir, no, aquesta és l'única que surt de l'aeroport. Són minivans de 10-12 persones. Ens vam asseure en uns bancs de pedra, ens vam esperar una horeta que arribessin a buscar-nos, quan no sabíem ni què arribaria. Perquè uns bancs, i a més, tot el personal era gent de color. Són els que viatgen d'aquella mena de manera de nit i de qualsevol manera.
Són i ens vam posar nadius de la terra.
Sí, exacte. Afroamericans, perquè ens entenguem bé. I, bueno, vam fer tota aquella ruta i els estranys eren nosaltres, allà dintre. I llavors ens van parar en una sòrdida sala. Això era a les 3 del matí, va esperar un tren que arribava a 4:45. I llavors ens van posar allà en una sala i va haver una cosa molt curiosa, que és que hi havia un senyor, doncs que anava amb la seva senyora i una nena, que estava assegut al meu costat, a l'esperança, i jo portava les botes descordades i jo vaig dir a la meva dona que me les cordés. I la meva dona, que a més sap anglès i sent prou bé, doncs resulta que al moment que me l'estava acordant aquell home, i va dir, però aquest paio ja està li corda les botes, no? I quan se'n fot a riure tots, una mica la dona va dir, escolta, que no has vist que aquest paio falta un braç. I va ser d'aquelles coses. Llavors es va crear un aire d'amabilitat, de tranquil·litat, i d'allà sí que vam agafar el tren a Flagstaff, perquè a Flagstaff hi ha un dels observatoris més antics, que és d'on es va descobrir Plutó, amb el merder que hi havia en Plutó aquells dies.
Clar, perquè l'han defenestat, pobret Plutó, no?
L'han desclassificat
i ara
ja
no és planeta.
Bueno, però tu, a Flagstaff, vas anar a veure l'observatori, el Percival Lowell, encara hi ha uns quants observatoris, vam estar, no que havien descobert el planeta, però sempre que es va posar, que és un observatori preciós, i llavors vam fer un recorregut per allà, que ens van deixar lliures, però un tros ens van fer un camí, perquè hi ha les distàncies relatives de cada planeta, i quan veus el Sol, Mercuri, Venus, la Terra, Mar, juntets, llavors ja trobes Júpiter més lluny, Saturn, Urà, Neptú, i després vam arribar a Plutó. Per ells, Plutó és el planeta, i jo no em vaig atrevir a tocar el voraviu, sinó a preguntar, sí, és un planeta, no? I us ho van explicar molt bé, i ells allà el tindran tota la vida, perquè per ells és el seu planeta.
Només faltaria. I per què Plutó?
Per què van dir Plutó? Sí, perquè hi havia la història del Plutó, del gos, per això hi van posar Plutó, perquè les dues primeres lletres són, o sigui, Percival Lowell, P-L, les inicials de Percival Lowell, i per això hi van posar Plutó.
Personatge de Walt Disney.
Sí, però bueno, són les dues primeres lletres també del nom del que va crear l'observatori, malgrat que va morir, no sé si l'any 17 o l'any 18, i Clayton Bock el va descobrir l'any 31, però bueno, des d'allà es va anar fent una recerca, que tot i que van descobrir una mica lluny d'on ho havien d'haver trobat, Déu-n'hi-do, o sigui, compta 10 diàmetres de la Lluna, però dius, bueno, però mira, com a mínim van trobar això i van començar a descobrir una tanda que ara hem anat descobrint de planetes d'aquestes dimensions que estan més enllà de Plutó, els transplutonians.
I de la constel·lació de Flagstaff, veu passar...
Bueno, no, espera't, perquè allà a la vora hi ha el Meteor Crater. I el Meteor
Crater, que com el seu nom indica...
És un cràter meteòric de mil parells de bigotis. Curiosament, allà és on vaig sentir la millor de les emocions astronòmiques. Veure aquell enorme forat de 1.200 metres de diàmetre, de 400 metres de fondo, que allò va fer un artilugi que devia tenir un diàmetre com de 35 metres per a metàl·lic. d'un milió de tonelades, que és el que calculen, que per la velocitat que podia portar és la quantitat d'energia que va alliberar i que va fumar a l'atmosfera. Allò realment per mi era un dels grans objectius del viatge, era estar allà, com que és territori navajo, un indi navajo, amb una cultura extraordinària, ens va explicar tots els paràmetres i els aspectes, i llavors ens va dir una cosa, diu, i el que no sap ningú, perquè això no es veu des d'aquí, és que és quadrat. Dic, aviam.
D'aquí allò que ens has comentat abans, de que després us parlaré d'una cosa que hauria de ser rodona i és quadrada.
Doncs és absolutament quadrat. O sigui, té més longitud les parts rectes que les parts curves que tanquen el cràter. I a més això, si ho agafes amb el Google Earth i te'l mires i busques la imatge,
veuràs
que és absolutament erosament quadrat, amb unes parets rectes enormes.
I no pot ser que aquesta peça que va caure, aquest meteorit, fos o tingués forma cúbica.
No, perquè
no té res a veure, perquè una explosió d'aquella magnitud
i has liberat una quantitat d'energia cinètica brutal que se'n va tot a l'aire. I el per què és quadrat, jo vaig preguntar aquell home, em va dir que no ho sabia, i buscat alguna mica d'informació, és que no existeix informació, o jo no hauria pogut trobar el del per què és quadrat, però és rigorosament quadrat. I ara, quan et mires les mateixes fotos que vaig fent allà tot content, i després ens va explicar després que era quadrat, i llavors te les mires i veus que són parets realment rectes, i és clar, i 400 metres de profunditat fot un efecte, que Déu-n'hi-do. Més a dir, no hi deixen ni baixar gent.
No hi deixen baixar?
No hi deixen baixar gent.
Perquè deu estar sota observació encara?
No, perquè coll és perillosíssim.
Quan va caure aquest meteorit?
Ells diuen 50.000 anys, però realment són 49.700 anys. O sigui, diuen 50.000, però arrodonir, perquè és més fàcil de recordar, però són 49.700.
N'hi ha molts d'impactes no tan poderosos com aquest, potser?
A Austràlia vam estar amb un que va ser múltiple, que van ser 7 meteorits, o sigui, un meteorit això, que es va fragmentar
això, un atac extraterrestre.
Jo diria acumulació de massa necessària per la Terra, perquè així es va començar la història, no? I llavors d'allà, un cop vam haver visitat això, d'allà vam visitar una vall preciosíssima que, home, no és tan profund com el Gran Canyon, però és una preciositat tota ella, i a més perquè n'hi ha tanta gent i t'hi pots passejar pel teu compte, per unes carreteretes que hi ha, que està molt bé, i després d'allà cap a Chicago, perquè ens faltava veure l'observatori de Yerkes. Yerkes, bueno, està a uns 170 quilòmetres de Chicago, però el lloc més proper per anar a parar en tren era allà, i d'allà l'endemà vam fer un taxi, vam anar a Yerkes, ens van rebre, van estar amb avís, ens van ensenyar l'observatori, ens van deixar fer una mica el que vam voler, dins del cacà, perquè érem els únics visitants que hi havia aquell dia. Després venien uns xicots d'una universitat, però la primera hora, que és el que vam aprofitar nosaltres, vam ser sols, i vam estar allà divinament bé, amb un astrònom que estava aficionadíssim, precisament amb els cràters meteòrics, i amb els eclipsis. I llavors ja vam tenir un lliguer allà d'eclipsis i d'ombres volants, i vam estar parlant de coses molt tècniques.
Perdona, has dit ombres volants?
Ombres volants i fenòmens atmosfèrics associats a un eclipsi. O sigui, quan s'està a punt de tancar i hi ha la llum del sol, quan falta l'últim minut, a terra, veus franges de llum i foscor, llum i foscor, llum i foscor, movent-se a una certa velocitat, de tal manera que són infotografiables. I que, afortunadament, una vegada vam aconseguir gravar-ne unes en vídeo que es veuen. Perquè a la de vegades que les hem gravat en vídeo i no es veuen el vídeo, doncs són totes les altres. I bueno, vam estar parlant d'allò, les ombres guants, jo li vaig ensenyar perquè ho porto a la PDA, i com va veure aquelles ombres guants, aquell ja va perdre el seny, un món, i ens va regalar unes coses i una documentació, vull dir, ens van tractar molt bé.
I a Yerkes, doncs, no sabem pas quin estel
d'allò. Bueno, aviam, allà, jo el que vaig anar és a veure, això sí, el observatori telescopi més gran del món que porta una ullera davant, és a dir, no que va amb un mirall al trasero, com és habitual ara amb els grans telescopis, sinó el que té més diàmetre, que té 1 metre i 4 centímetres, que llavors quan ens ha diuen sí, diu, però només mirem pel metre, els 4 centímetres són per aguantar el vidre, que diu, això diu, s'ha publicat tot arreu que és tenir una visió de 1,4 metres, no, tenir una visió de 1 metre i els 4 centímetres són per aguantar el vidre. Ens van deixar manipular el telescopi, ens van fer fotografies, ens van fer pujar unes plataformes, baixar-les. Vam estar en un lloc, doncs, on hi havia estat Einstein fa molts anys, suposo no fent tant de turista com nosaltres.
Certament, quan mires per un d'aquests telescopis, amplies molt més la visió del món que estàs recorrent.
Bon, jo diria que el més important, quan mires en un telescopi, és que tinguis imaginació per entendre el que veus, que és molt difícil. Aviam, l'astronomia es pot fer més amb un llibre als dits que amb un telescopi. Passa que hi ha coses que necessita el telescopi, però moltíssimes més que necessita només el llibre. El llibre i el teu cap, o que hi puguis aportar tu d'imaginació.
Escolta, i en aquest viatge de volta al món, vas percebre en algun moment la curvatura de la Terra?
No, perquè no arribes a cap altura raonable com per percebre la curvatura de la Terra. home, tens una estranya sensació, però que és una sensació que no és real, que precisament per l'atmosfera fa que es vegin les coses corbades i cap als horitzons, des de dalt de Mauna Kea, et sembla que és corbat. La realitat és que no ho és, no ho veus.
Estem al dia 39, estem acabant els 40 dies i hem d'arribar a port.
Sí, doncs, bueno, doncs va, una passadeta per Nova York, un musical i veure una mica Nova York. Nova York amb vores molt maques, queda la nit, quan no hi ha ningú, que va ser una cosa molt divertida.
Un altre univers.
Sí, un altre univers, totalment. Ara que treuen les escombraries, o a l'hora que realment val la pena passejar-se per Nova York. Diuen que és arriscat, dic, bueno, que et poden prendre la cartera, doncs els la dones o no la portis. O porta una cosa que faci content o que et roba, que és que et digui. Allà no es tracta d'anar a defensar res, sinó de viure un món que normalment la gent no viu.
La passejada per l'univers novaiorquès, just abans d'agafar el tren que creua l'Atlàntic, que devia ser un altre avió.
Un altre. Però després, fins a Londres. A Londres, altra vegada tren, per sota el canal, i després a París, un altre tren, fins a Barcelona.
I això, de passar per un túnel que està fet sota el fons del mar, al canal de la Mànega,
sí, a mi
no tens sensació de res.
No, absolut. L'únic que vaig posar va ser l'altímetre del rellotge, per mesurar, i em va marcar menys 155 metres, però tampoc és massa fiable, perquè hi ha un problema que això tenen els trens d'alta velocitat en llocs on hi ha desnivells. I és que, per exemple, en llocs de desnivells tens unes pressuritzacions i despressuritzacions de les orelles que Déu-n'hi-do que te'n recordes. I això al Japó és memorable perquè és molt botolut. I llavors, quan entres dins d'un túnel, es crea una sobrepressió tremenda, i si tens un altímetre, tu veus que et fa un salt. Clec, 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 cada vegada que vas passant un túnel d'aquests, doncs, i va, aquest túnel és llarg, i diu que s'estabilitza. Però les orelles, al primer xoc, tens una sobrepressió.
Una xuclada important. Sí, sí. Important.
Bueno, tu sabràs que els ascensors no poden anar més de 10 metres per segon, per aquesta raó, doncs, quan tu xoques amb aquesta ona d'aire que estàs comprimint a dins d'un túnel, doncs, equivale moltíssim més.
Quina impressió, per cert, ara que esmenten els ascensors, enfilar-te en un d'aquests gratacels de Nova York.
Escolta, el del Rockefeller Center, el recomano.
Ahir amb 3 o 4 segons enfilar-te...
Bueno, no amb 3 o 4 segons, no amb 10 metres per segon, eh? Sí. Això sí que tu mesura o engega el cronòmetre i més de 10 metres per segon no, perquè farien mal a la gent. I allò és preciós. I la gent va anar a l'Empire State i és millor, millor, millor el Rockefeller Center. És una passada perquè estàs molt a vora del Central Park i perquè té una visió molt millor i perquè no hi ha reixes sinó que hi ha vidres i està molt més ben fet i molt més pensat doncs, per l'actualitat. I si algú hi ha d'anar-hi, que no perdi l'estona fent cues en un lloc, l'altre no n'hi ha, és més car, però els teus minuts, que són tan cars com viatges, almenys aprofita'ls bé.
Vas arribar el dia 40è?
El 40è dia. O sigui, la quarantena nit, però el 39è dia, perquè es va, ho vam comptar-ho per nits. De fet, són 40 dies, però no arriba. Vaig fer el càlcul i eren 946 hores, em sembla, alguna cosa així.
La volta al món del Quim Ribalta.
Sí.
Moltes gràcies.
Ha estat un plaer poder-te l'explicar a tu i a tots els que ens escoltaran.
Igualment. Fins aviat.
Bon dia.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Crideu amb mi, llarga vida a Nova Orleans.
Jordi Urpí, especialista en músiques del món.
Després de la tragèdia que va suposar per a tanta gent l'huracà Katrina, sembla que la capital del sud dels Estats Units recupera a poc a poc, massa a poc, però, el seu pols i la seva vitalitat. I tot i que abans que la música s'ha d'omplir l'estómac, crec que tothom estarà d'acord que Nova Orleans no es pot entendre sense els locals del seu barri francès, sense les seves marching bands, sense el so d'una trompeta o la veu ronca d'un cantant. Com a record, com a homenatge i com a cant d'esperança, avui comencem el diumenge tot escoltant Do What You Wanna, Fes el que vulguis, un tema instrumental de Kermit Ruffins carregat del ritme i la cadència que immediatament ens traslladen als carrers d'aquesta ciutat tan admirada. Amb la companyia del trompetista Josep Maria Ferràs, l'interpreten els amics de la vella Dixieland, sens dubte, una de les bandes europees que ha sabut assimilar més bé el concepte del Dixie. Ja ho he dit al principi, llarga vida a Nova Orleans.
Roda el món i torna al Born. En aquest cas, amb la vella Dixieland. Res més, és hora de reposar. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Mariví Pérez, Dolors Joanola i qui us parla, Toni Arbonès, amb la col·laboració especial de Ricard Luque, Ramon Montserrat, Quim Olivares, Adolf Beltran i Leandre Terol. I les veus de Joan Anton Ramoneda, Elisabet Pedrosa i Dolors Martínez. Res més, gràcies per ser amb nosaltres. Us esperem diumenge a Catalunya Ràdio o a internet cada dia, a qualsevol hora, arreu del món. Adéu-siau.